Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els homes cobren de mitjana 15.131 euros l'any més que les dones a Sant Cugat. Són dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que analitza les últimes dades de la bretxa salarial de gènere corresponents a 2023. La diferència en percentatges d'un 25,6%, que se situa per sobre de la mitjana catalana, metropolitana i comarcal. La diferència salarial és més accentuada en els treballadors amb contracte indefinit i s'eleva fins als 16.873 euros de bretxa entre el que cobren més els homes que les dones. Sant Cugat i l'Amical de Mauthausen han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per desenvolupar iniciatives que ajudin a combatre la reproducció de moviments polítics i ideològics que fomentin actituds discriminatòries. El conveni tindrà una vigència de 4 anys i posa especial atenció en els centres educatius de la ciutat. Durant l'acte de signatura, l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora de Memòria Històrica, Esther Madrona, i el president de l'Amical, Juan Manuel Calvo, han coincidit en la importància d'aquesta aliança per enfortir les polítiques de memòria en un context de creixent preocupació per l'auge de discursos d'odi de l'extrema dreta, especialment entre els joves. Obre la tasqueta del Xef al Passeig Baixador 8 de Mirassol sota la direcció de David Asso, xef amb àmplia experiència estatal. El restaurant hereu del llegendari Bar Enric s'especialitza en esmorzars i dinars diaris de dilluns a dissabte. La festa d'inauguració és aquest dijous de 7 de la tarda a 9 de la nit. I en esports, l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal, del 16 al 18 de maig, encara en una seu per determinar. Els vermellinegres participen per tercer any consecutiu i ho faran com a campions del grup D de primera nacional per segona temporada consecutiva. 12 equips disputen aquesta fase dividits en 3 grups de 4 i on el campió ascendeix de categoria. El sorteig de les seus i dels rivals es coneixerà aquest pròxim dilluns a les 5 de la tarda a la seu de la Federació Espanyola d'Handbol. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la informació a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Fa les comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
L'Hospital General de Catalunya compleix 40 anys i alguns dels seus professionals estan al servei del centre gairebé des que aquest va obrir portes. És el cas de la Dolors Font, que fa 38 anys que és infermera en aquest hospital. Aviat es jubilarà i començarà una nova etapa vital, però com ha vist canviar el centre i la professió al llarg de tot aquest temps? Podem saludar la Dolors. Dolors, com estàs?
Hola, bona tarda o bon dia. Bé.
Gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia. I la primera pregunta és obligatòria, Dolors. L'Hospital General fa aquests 40 anys, tu en portes 38.
Sí.
Com ha canviat el centre en tots aquests anys?
Pues mira, imagina, quan jo vaig començar a treballar aquí, les plantes 1, 2 i 3 estaven tancades, no existien, no eren trossos de ciment, estàvem tots reunits a la quarta planta, el nucli taronja, el nucli verd, ens coneixíem tots, baixàvem a dinar amb dos torns, metge, infermeria i els camillers, els portalliteres, perquè no hi havia auxiliars en aquella època. No existia el pàrquing de personal, aparcàvem tots en el pàrquing, el que és ara el pàrquing de visites, tots visites i treballadors. En fi, pues, les consultes externes eren un petit reducte a la planta baixa. Imagina't el que era això.
Ens hem d'imaginar un hospital general molt més petitet que el que tenim ara, oi?
Jo crec que sí. Que ens coneixíem absolutament tots. Tots ens deien pel nostre nom i baixàvem a dinar plegats. Els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda, tothom portava un pastís, a lo que nosaltres li dèiem el relax, perquè fumàvem a dintre de l'hospital, i allà pues, portàvem tots un pastís, els compartíem, berenàvem i celebràvem que estàvem a diumenge i que el dia següent teníem festa.
Fumar dins l'hospital,
sí,
mare
sí,
meva,
sí, sí.
Mare
fumàvem
meva.
Fumàvem a dintre de l'hospital, sí, sí.
Escolta, Dolors, i com vas arribar a l'Hospital General de Catalunya?
Pues mira, jo vaig acabar infermeria el 83, en una època que no hi havia feina, i després de diversos tastets a diversos hospitals, la Creu Roja d'Hospitalet, de 2 de Maig, Mataró, pues va sortir un contracte a l'Hospital d'Igualada. I allà vaig conèixer amb dues companyes, dues infermeres, que havien enviat el currículum a l'Hospital General. Estaven esperant que les cridessin, mentrestant van cridar amb una d'elles, i llavors vaig enviar jo també el currículum i em van cridar. I a més, a mi m'interessava moltíssim perquè buscaven gent per la UCI. Jo treballava a la UCI de l'Hospital d'Igualada, pujava i baixava cada dia, a vegades ens quedàvem a dormir allà en una pensió, i bueno, doncs em van cridar per acabar de completar la dotació de la primera UCI. Ara n'hi ha 4 d'obertes, va haver-hi una època que van arribar a haver-hi 5 UCIs obertes, i vaig començar doncs, fa 38 anys.
I Dolors, sempre havies volgut ser infermera?
No. Jo crec que no. Que saps allò de que ara mateix la gent, el jovent es queixa, et diu als 14, 15, 16 anys, si és que hem d'escollir, jo no sé què vull ser, doncs jo tampoc. Jo, home, sempre m'havien cridat les coses de ciències, perquè el meu avi era metge, i sempre pues, a casa s'havia viscut aquest esperit, però jo estava que si farmacèutica, química, i bueno, pues, jo puc dir que soc gairebé infermera gràcies a que la meva mare es va plantar i em va dir, bueno, maca, què fem? Perquè s'ha de decidir. Vaig aprovar la selectivitat i no sabia què fer. I llavors em vaig presentar a les proves, perquè llavors les escoles d'infermeria tenien proves especials per infermeria, em va dir, presenta't, i si després no t'agrada, pues, ho deixes. I ja no ho vaig deixar.
Clar, Dolors, ara ho deies, les escoles d'infermeria, perquè ara la infermeria és una carrera i has d'anar a la universitat. Sí. Tu com sí. comences a formar-te, Dolors?
Mira, jo sóc la segona promoció de diplomats en infermeria. I vaig estudiar la carrera a Bellvitge. Bellvitge era un hospital molt nou. Jo vaig començar la carrera a l'any 80 i l'hospital de Bellvitge s'havia inaugurat al 72, que no vol dir que funcionés al 100%. Llavors, jo soc la segona promoció dels diplomats en infermeria i ens vam trobar allà dintre doncs, un poti-poti de gent, perquè no hi havia diplomats, la gent que treballava allà era ATS, hi havia gent que encara no havia fet la convalidació del títol, gent que l'estava fent la convalidació, gent que no la volia fer i que no ens veia bé als diplomats i que no tenien ganes d'ensenyar-nos a nosaltres, perquè deien que si nosaltres érem diplomats universitaris i ells no, doncs que no ens anaven a ensenyar. I aquest és l'espectacle que nosaltres ens vam trobar quan vam començar a infermeria.
Mm-hmm. I parlant de la formació, Dolors, no? La sanitat, no? Tant la medicina com la infermeria, requereixen una actualització i estudi constant, no? No et pots quedar enrere. Això com es porta al llarg dels anys, no? Perquè imagino que quan ets jove es porta sí. d'una manera i a sí. mesura que et vas fent gran o que sí. tens altres compromisos, sí. si hi ha família pel mig, això d'estudiar, de treure
sí.
temps...
Sí, sí, sí.
No sé com sí. ho has portat tu, Dolors.
Mira, al principi no t'importa, al revés, tu vols formació, formació i formació, i com que no tens càrregues familiars, o la major part de nosaltres no tenim càrregues familiars perquè ets molt jove, doncs la cosa va bé. Després la cosa es comença a complicar, perquè venen les càrregues familiars, els fills, i pensa que la formació l'has de treure del teu temps lliure, sobretot amb la meva generació. L'has de treure del teu temps lliure perquè els centres no et faciliten, no et donen festa perquè facis formació, encara no fan molta formació als mateixos centres, per tant, és gairebé un sacrifici. I al final la veus amb ràbia, perquè, carai, saps que hi ha llocs que la formació s'està fent dintre de les hores de treball, tu en el teu centre, pues, perquè no es veu així, pues, no l'estàs fent, i sacrifici. La docència, tant si la vols rebre com si la vols donar, perquè jo sempre he estat molt implicada en fer docència, doncs tant si la vols rebre com si la vols donar, l'has de fer fora de les hores de treball. Això és una complicació, és molt difícil.
I parlant d'actualitzar-se, imagino que les noves tecnologies, també és veritat que deuen haver facilitat tasques, no?, de teves i dels teus companys i companyes, no?, del dia a dia, des que vas començar la professió, ara, no? Imagino, no sé, Dolors, si ens pots posar un exemple perquè els nostres oients es puguin fer càrrec d'alguna cosa que es feia abans. Com es feia abans? Ja. Es feia abans i com es fa ara?
Pues mira, jo vinc d'un hospital amb papers. Nosaltres havíem començat a sentir a finals del segle passat, 1999, una cosa així, que s'havien començat a implantar en determinats hospitals de forma pilot, hospitals sense papers. I això nosaltres ho veiem com una cosa, una aberració. Nosaltres crec, hem estat fent memòria amb la meva companya i pensem que nosaltres vam fer les primeres tentatives d'informatització de la nostra tasca en el 2004-2005 i ens va semblar algú inoperatiu, que no sortiria bé. De totes maneres, el primer que nosaltres vam fer va ser la prescripció mèdica farmacològica. Pensa que nosaltres, abans de la informatització, el metge escrivia les ordres mèdiques farmacològiques a la història del pacient. Nosaltres les transcrivíem amb uns vals, que són els vals de farmàcia, els famosos vales de farmàcia, que es calcaven, eren autocalca, i baixaven escrits amb el nostre puny i letra, copiats del puny i lletra del metge a farmàcia. I tornaven a venir al cap de dues hores la medicació de cada pacient amb bossetes de plàstic. Et pots imaginar que aquí els errors per part de tothom podien estar garantitzats. Ho fèiem amb molta cura, però bueno, sempre podia passar alguna cosa. Per això que quan va començar la informatització, jo crec que el primer que nosaltres vam veure que ens ajudaria amb la nostra tasca diària és amb la prescripció mèdica farmacològica, millorant la seguretat del pacient i la nostra qualitat de la nostra feina, ja et dic, i de seguida aquí sí que ens hi vam enganxar. Després, bueno, pues, en funció de l'aplicació que utilitzes, de l'estat dels ordinadors, de la quantitat d'ordinadors que hi hagi per tothom, de la formació que et donguin per fer servir aquestes noves aplicacions, pues, ha sigut més fàcil o menys fàcil, però ja et puc dir jo que lo de la medicació, això ha sigut el millor que ens ha pogut passar a la nostra vida des d'un bon principi.
I ara et demanava, Dolors, un exemple, no?, d'alguna cosa que de com es feia abans a l'hospital i com es fa ara, però la teva professió, la d'infermeria, creus que ha canviat també en tots aquests anys o si creus que ha canviat en alguns aspectes o d'altres no? O potser creus que no ha canviat, no ho sé, potser creus que de base és el de sempre o com ho veus tu, Dolors?
Jo suposo que cada generació, amb el que jo crec que es diu orgull generacional, pensa que ha superat a la generació anterior i que les generacions posteriors no la superaran. Jo puc assegurar que la nostra generació és la millor generació d'infermeria que hi ha hagut, que ara em pot estar escoltant altres generacions i poden estar pensant, sí, home, però sí, és veritat. Nosaltres jo crec que som les millors, perquè vam replegar tota aquesta revolució, la vam haver de replegar i la vam haver d'assimilar i dur a terme. Mira, pensa que quan jo vaig acabar d'infermeria, tot just es començava a cobrar el plus de nocturnitat. No hi havia plus ni de dissabtes, ni de diumenges, ni de festius. Era igual treballar un Nadal que treballar un dimarts qualsevol. Això ja d'entrada. No teníem comitès d'empresa. Seguíem pues, lo que se'ns dictaminava per endavant. Va arribar la tecnificació i els canvis tecnològics i, a més de tot això, pues, només ens va faltar els canvis i la revolució tecnològica. Ens va donar molta por que es deshumanitzés la nostra tasca, la tasca sanitària. Per això, al cap d'uns anys, van aparèixer els primers moviments d'humanització dels serveis sanitaris, i que avui en dia, doncs, la veritat és que tenen molta importància, la humanització de l'activitat sanitària. És un repte, perquè, a més, ara, amb les noves tecnologies que tornen a ser més noves, que si la intel·ligència artificial, correm el perill de que tornar a caure amb aquesta deshumanització. Per tant, mira si ha canviat la nostra feina. És que no té color.
Escolta, Dolors, i parlaves d'això de les generacions. Tu deies que la teva generació de companys i companyes d'infermeria era la millor. Llavors, com veus ara les noves generacions d'infermers i infermeres que pugen?
Pues mira, les veig preparades, por supuesto. Les veig motivades, perquè si no, no estarien aquí. Una mica imprudents, encara que crec que la prudència és una qualitat amb la nostra feina que es va adquirint amb el temps. Jo tinc molta més por de fastidiar-la ara, per no dir-te una altra paraula, que quan vaig acabar la carrera. Jo, quan vaig acabar la carrera, era molt més imprudent. Ara, després de tants anys, i amb la de coses que m'han passat, ara tinc molta més por de que me passin coses, m'entens? Però sobretot, el que les veig és molt menys sacrificades. Nosaltres som una generació sacrificada. Ens vam haver de, ja et dic, no cobràvem plussos, ni cobràvem res de tot això. Nosaltres fèiem formació amb les hores de festa. Elles, les d'ara, i em fan certa enveja, aquestes noies i aquests nois que venen ara, són nois que són molt més gelosos de la seva intimitat, del seu temps lliure. Saben que tenen drets, tenen deures, però que també tenen drets. I ho porten a terme. I això em fa certa enveja. No? Perquè jo crec que la nostra vida també hauria sigut millor, més fàcil, si nosaltres haguéssim tingut més clar aquest aspecte.
Bé, Dolors, pensa que també són uns drets que ells han adquirit gràcies als esforços que deuen haver vist de les generacions de sota, clar.
Claro.
Gràcies a persones com tu, Dolors,
claro.
I els teus companys i companyes.
Claro.
Escolta, i quin consell els hi donaries? És a dir, un consell perquè siguin uns bons professionals de la infermeria.
Mira, l'infermera és cuidadora. És la nostra raó de ser és cuidar, sense qualificatius. Cuidar universalment. Pues això, que a pesar de que vinguin tota aquesta tecnificació, la revolució digital, la intel·ligència artificial, les màquines, etc., que no s'oblidin mai que ells són cuidadors i que estan aquí per cuidar. I que el que vol la gent, els nostres pacients, és que se'ls cuidi. No que se'ls salvi. En algun moment potser els hem hagut de salvar. Quan va venir el Covid, no? Pobres, que ells eren molts i nosaltres pocs. Però els pacients volen que els cuidin. No haver d'arribar al final molt apurats. Volen gent que els cuidi. I aquí estem nosaltres. Cuidar-los amb qualitat, amb seguretat, amb formació, amb professionalitat, però cuidar-los.
Dolors, i si estigués a les teves mans canviar alguna cosa del sector de la sanitat o de la infermeria en concret, no sé, què canviaries? Tens alguna reivindicació? Si tu fossis política i estigués a les teves mans canviar alguna cosa, què canviaries, Dolors?
Pues mira, hi ha una reivindicació eterna que ja arrastrem des de la meva generació, que és el nostre rol autònom de la professió. I jo reivindico una vez más, una vegada més, el nostre rol autònom, que se'ns reconegui per part de les institucions, que se'ns respecti per part de tots els nostres companys sanitaris i que se'ns recompensi per part de les nostres direccions el nostre rol autònom professional. És importantíssim. Amb unes retribucions com cal, amb un respecte per la nostra tasca, bueno, amb una ajuda, no sé, el nostre rol autònom, és la nostra professió, si no...
Mm-hmm. Dolors, i tu com a infermera, com et definiries? O com creus que et definirien els pacients?
Per això, com a cuidadora. Nosaltres som cuidadores. Cadascú a la nostra tasca. Jo faig molta tasca ara per telèfon, però quan els truco per preguntar-los com ha anat la intervenció del dia anterior, doncs ells aprofiten. I, ai, sí, que bé, doncs aprofito per preguntar-te com faig la cura, com me prenc la medicació. Volen que els cuidis a qualsevol moment, de qualsevol forma, en qualsevol manera.
Mm. Escolta, Dolors, ja per anar acabant, t'estàs a punt de jubilar.
Sí.
D'acord? Quan et jubiles, Dolors?
A l'11 d'abril.
Bueno, l'11 d'abril.
Espera, jo em jubilo als 65 anys, el 3 de març del 27. El que passa és que he rebut un regal per part de la meva empresa, perquè és així, i així ho entenem totes les que estem en la mateixa situació, que és que se'ns ha proposat i hem pogut adequar-nos a la jubilació parcial amb contracte de relleu. Llavors jo he compactat el que em quedava per treballar fins a l'any 2027 i a l'11 d'abril deixo l'hospital.
Escolta, i com encares aquesta nova etapa vital? Què faràs amb tot aquest temps per tu? Ho has pensat o no?
Pues mira, jo l'altre dia vaig obrir el meu calendari laboral i quan vaig veure que s'acabava l'11 d'abril em va entrar taquicàrdia, de veritat, eh? Perquè, bueno, tota la vida treballant i de cop i volta, pues, t'has de jubilar, ara no te'n vas a vacances, o sigui, és que ja no tornes, s'acabó. Ara ja és otra etapa, una altra cosa. Llavors, com no te preparis psicològicament per això i tinguis plans de futur, no sé, aixecar-te cada dia per anar a caminar, pues, com que no. I jo vull tornar a la universitat, jo vaig ser fins a quart de Geografia i Història, jo vaig haver de deixar perquè em vaig quedar embarassada i ja no ho vaig tornar a agafar. I vull tornar a la universitat, vull fer la Universitat de l'Experiència, vull estudiar Meteorologia i Astronomia, i no és una broma, és en sèrio, eh? I m'agradaria fer un voluntariat. De fet, he estat parlant amb alguna institució pròxima a Càritas per fer docència i formació amb alguna entitat que el que fa és proporcionar cuidadors a domicili, però cuidadors que no estan preparats per cuidar. I llavors, bueno, doncs per ensenyar-los a cuidar. I, bueno, sí, clar, anar al gimnàs, viatjar, etcètera, però sobretot tot m'agradaria fer aquestes dues coses ara que encara estic bé.
Dolors, doncs, no és pas poca cosa. T'has posat moltíssimes coses. Escolta, Dolors, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Cugat Media. Moltíssima sort i moltíssimes felicitats per tots aquests anys, que ara també es veuran recompensats, doncs, amb aquest descans que et mereixes. I moltíssimes gràcies, doncs, per aquest servei que feu els infermers i les infermeres de Catalunya per tots nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
I ara, al Faves Comptades, és moment per a les recomanacions literàries. Aquest dilluns és el torn de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Mont, molt bon dia.
Molt bon dia i com plena d'esternuts. Bé, 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 però mira, anirem esternudant.
És l'època.
És l'època.
És la primavera. Que és fantàstica.
I tant, per tot.
És per tot, menys per això.
Exacte.
Molt bé, com deia, és moment per a les recomanacions, perquè, clar, s'acosta Sant Jordi, que, per cert, com ho portes?
Ara bé, és que, clar, la gent no és conscient que nosaltres la feina grossa, grossa, grossa de preparació és al març. Ara ja, 31 de març, hem tancat totes les caixes, tenim la paradeta ja tot a punt per posar-ho a les taules, la llibreria està preciosa, plena de llibres, i ara ja és el moment de gaudir i de que aneu passant i no us espereu el dia de Sant Jordi per comprar el llibre.
Efectivament. És un any una mica estrany, no?, perquè vindrem de la celebració de Setmana Santa i els llibreters això no us fa massa gràcia.
Aviam, el dia de Sant Jordi va bé sempre, independentment de si plou, fa sol, bueno, si plou és una putada, però bueno, sempre va bé, és un gran dia. El tema és la prèvia. La prèvia nosaltres som sempre els llibreters, la setmana abans ja fem una facturació, una caixa maca, i sense Setmana Santa costarà. Tot i així, nosaltres, Pati de Llibres, sí que ha decidit que el dissabte 19, em sembla que és, obrirem. Normalment dissabte sant no obrim mai, i aquest any farem aquesta excepció, perquè tots els que vulgueu venir abans a fer una mica la compra, ens trobeu oberts.
La prèvia de Sant Jordi la gaudiu, la patiu, però és que un cop passa Sant Jordi, que és el moment de màxim esplendor, podríem dir, d'aquesta celebració, també hi ha un post-Sant Jordi.
És tan matador una cosa com l'altra. Clar, llavors el post Sant Jordi, vull dir, jo és el que us he explicat sempre, perquè les parades estiguin plenes de piles, vol dir que la meitat dels llibres, només un 30% d'aquests llibres es vendran. Tot l'altre s'ha de tornar a les editorials, que és el pacte que tenim els llibreters. I això és una feinada, òbviament. Això vol dir que després de Sant Jordi ens toquen 15 dies de moure'ns entre caixes, de tenir la llibreria caòtica i, bueno, i de fer una feina física insuportable. Tot per un dia. Val la pena? Bueno, valdria molt la pena que compréssiu llibres durant tot l'any i quedés una mica repartit. Ara, sortir al carrer i fer una festa així també és preciós. Aquell dia el gaudim, eh?
Ja, ja. Molt bé, doncs perquè no anem sense idees a les parades i a les llibreries, és el moment de fer recomanacions, propostes de lectures per aquest Sant Jordi o per el moment que us vingui de gust. Quines serien les propostes que ens feu des del pati?
Aquest any jo no sóc molt de novetats, però és que aquest any haig de confessar que hi ha novetats molt bones, que realment la llibreria ha recollit una mica el seu fons per donar, de deixar espai a les novetats, perquè n'hi han de molt xules i per totes les edats. Jo us porto tres novetats.
Vinga.
Una és un àlbum il·lustrat, que és allò que diem que és el conte típic, que és allò que jo sempre insisteixo, que la màgia de l'àlbum és que la imatge té tant pes com el text. Vull dir, text i imatge, una cosa sense l'altra no funcionaria. Aquest es diu El monstre blau, és de Peter Hordrak. Aviam, gravem-ho bé, perquè
és complicadet.
I és una estructura clàssica d'àlbum il·lustrat per nens petits, per nens a partir de 3 anys. És una estructura repetitiva i és un monstre que està molt avorrit, vol jugar amb els seus amics i els seus amics no volen jugar amb ell. I llavors què passa? Que davant d'aquesta frustració, què fa? Pues el que fan els monstres, menjar-se'ls. I es menja primer un conill i després se'n menja un altre. I així anar passant tots els personatges del bosc. Es menja un llop, es menja una guineu i s'ho va menjant tot, fins que al final fa un badall molt gran. Això és la màgia dels contes, eh? Et pots menjar el que vulguis, que llavors ho pots escopir i segueixen igual de vius. I surten tots, i allà comença la trifulca. Perquè m'heu menjat, o em sap molt greu, em perdoneu, ai, no ho sé. I, bueno, us haureu de comprar el llibre per saber com acaba. Però és una delícia. Els fa riure molt, entenen molt el joc, i una cosa molt màgica dels nens, que entenen que és fantasia, que, evidentment, ningú es menja ningú. Com a molt el porc el dia de la matança.
Ja. Veig que encara continuen funcionant els monstres.
Home, el monstre és una figura que mola molt, o sigui, fa por però no existeix. Llavors, bueno, sempre està bé, no? Perquè hi ha una barrera, és el mateix que la febre dels dinosaures. Dinosaures sí que va ser un animal que va existir, però ara mateix no te'n trobaràs enlloc. Per tant, puc medir molt les meves pors, perquè sé que en el fons no existeix. Hi ha el dubte. El dinosaure va existir i el monstre és allò que, bueno, quan som petits creiem. Bueno, i de fet hem demostrat que monstres n'hi ha a tot arreu. Però dona aquest joc. I sempre aquesta cosa del monstre, que en el fons també és bo, no? És un animal, un ésser, que no li agrada ser dolent. En aquest cas no li agrada gens.
L'obliguen més aviat, no?
L'obliguen o no sap fer d'una altra manera. Si tota la vida t'has menjat a la gent, doncs tu no t'has parat abans saber què ho fas.
Molt bé. El monstre blau editat...
Per joventut. Uh-huh. Editorial Joventut, que és una delícia.
Una de les novetats d'aquest Sant Jordi. Perfecte, anem per una altra.
Anem per una altra. Aquesta és una novetat de l'editorial Entre Dos, que ja us n'he parlat alguna vegada. És una editorial que han format tres dones, grans, amb molta experiència, i es dediquen bàsicament a agafar clàssics de la literatura infantil i juvenil d'arreu del món i editar-los en català quan mai ho han estat. En aquest cas és On és el Nuc, i és un llibre molt divertit, amb molt sentit de l'humor, parla del tema de la mort. Llavors la gent, quan li expliques, diu no, és que el tema de la mort per un regal... No, la mort existeix tant com la vida. Jo, és un altre tema que aquí hem parlat molt, no? I des del primer dia ha d'estar present a les nostres vides. Però en aquest cas, la mort és l'excusa de com es relaciona aquest infant amb la seva mare, amb el seu pare, una mare que no sap afrontar el tema de que s'ha mort aquest gat, que es diu Nuc, no sap afrontar com explicar-li al seu fill, i es comença a entrevessar i a dir autèntiques barbaritats, i finalment el fill és el que té més sentit comú i sap assumir més fàcil. És el fill el que acaba ensenyant a la mare com s'ha d'assumir una mort. Els hi fa riure molt, entenen molt el guinyo d'aquesta mare neuròtica que no sap enfrontar-se a les realitats per protegir el fill, i a més té una estructura entre àlbum il·lustrat i còmic i novel·la gràfica. És lletra de pal, és lletra lligada, les famoses lletres aquestes que comencem i comencen aprenent a llegir. I és ideal per nanos de 5, 6, 7, 8, 19 i 10, perquè jo trobo una delícia de llibre, amb el que us deia, molt sentit de l'humor, que parla d'un tema universal i que ens passarà a tots. O sigui que com abans en parlem i introduïm, millor. I té un punt molt gamberro, sobretot aquesta mare tan neuròtica i aquest nen que li sap donar la volta a la mare i no és la mare que li dona la volta al nen.
Qui és l'autora o l'autor?
L'autora és la Emily Borr Vincent. Fàcil, també, de pronunciar. L'editorial entre dos i el títol és On és el nuc?
Molt bé, també una altra de les novetats d'aquest any. I anem per una tercera,
i per últim,
no?
Una novetat que per mi és molt, molt, molt esperada. L'editorial Joventut té una col·lecció que ja n'ha editat a dia d'avui. Van fer Einstein, van fer Armstrong, tenen Einstein, Armstrong i Edison.
Tot homes.
Sí, homes que han fet descobriments especials i ens els expliquen a través d'un llibre entre coneixement, àlbum il·lustrat i narrativa, però molt il·lustrada, i ens expliquen el recorregut d'aquests descobriments humans a través de la vida d'un ratolí. O sigui, és com que un ratolí és l'encarregat de viure-ho en primera persona. Les il·lustracions són fascinants i ara han tret per fi una dona, que és la Emily Heard, que va ser la primera aviadora que va fer la volta al món. I llavors, bueno, té la màgia de la col·lecció aquesta, que són aquestes il·lustracions fascinants, té la màgia dels personatges aquests, els ratolins, que fa que el nen s'introdueixi més a la història, que la ficcioni, però completament basada en aquests fets reals. És un llibre de format àlbum, és un format molt gran, però no es pot considerar àlbum, perquè tot i que la imatge té molt pes, el text és el que ens va portant per tota la informació, està completament novel·lada, i al final de tot sí que trobem un resum de la vida real d'aquesta aviadora. És fantàstic. Aquest llibre és aquell que en una biblioteca escolar és per totes les edats, no? A partir de 5 anys fins als 18, 20, 30 o 156. Perquè són aquests llibres que tenen tantes capes de lectura, et dona tant coneixement, si vols més informació sempre la pots anar buscant en altres llibres, però t'introdueix en un món. I una il·lustració, un tipus d'il·lustració que no és gens infantilitzada, al contrari. Tot i que l'excusa és el ratolí, l'il·lustració és molt, molt adulta, sobretot pels colors, els tons i l'entorn que ens porta.
És un d'aquells llibres que pots compartir diverses nits, no? Fent diferents...
És un llibre de punt de llibre.
Sí, sí,
que
sí.
Això
sí.
Està molt bé que ho aprenguin. És un llibre de llegir una pàgina o fem primer una primera mirada amb les il·lustracions i els títols dels capítols i després que ens introduïm i anem fent un capítol cada dia... I el tenim allà, i anem fent.
Una col·lecció, com ens deia la Mont, per tenir molt en compte,
sí.
Aquesta vegada amb una protagonista femenina. Esperem que no sigui l'última.
Esperem que no, el que passa que ja sabem que la història ha fet un borrón i ara ho hem de tornar a desempolvar una mica tot això. Anem fent.
Ho hem d'anar recuperant. Bé, doncs aquestes són les propostes per aquest Sant Jordi que ens fa la Montsoler del Patí de Llibres. Tens tu i els teus favorits o...?
Mira, jo us diré un secret.
Vinga.
Quan treuen la llista els més venuts, no és veritat, perquè quan la treuen es basen en tots els llibres que han distribuït a través de les editorials. Per tant, grups Planetes, grups Edicions 62, els grups grans, què fan? Ens envien caixes i caixes i caixes amb un número bestial d'un llibre que ells aposten. Però això no vol dir que aquest llibre es vengui, això vol dir que aquest llibre l'han deixat en una llibreria. I després diuen els més venuts, però no ho saben. Realment, quin és el més venut? No se sap fins dos mesos després, que és quan ja s'han fet les devolucions. Si a mi m'han deixat 200 llibres i al cap de dos mesos els hi torno 190, doncs només se n'han venut 10. Per tant, les apostes són difícils. Els mediàtics, com sempre, es venen, sí. I llavors, cada llibreria i cada llibreter té les seves apostes i els que vol una mica fomentar. Jo, si veniu a la plaça del Monestir i a Sant Jordi, ho trobareu tot. Tot el que té tothom, amb una mica de selecció de cada una. Jo he apostat molt aquest any per tot el que és el llibre de coneixement d'adult, que vol dir llibres sobre moda, llibres sobre art, llibres més amb un format gros i potent, i apostant molt per la narrativa en el cas d'adults africanes, per dones africanes de narrativa, que hi ha editorials fabuloses que les estan editant en català. amb el tema infantil, que és el nostre fort, he apostat molt per l'àlbum. O sigui, si normalment teníem dues taules d'àlbum, aquest any en tindrem quatre. I a la llibreria és on faig realment les meves apostes personals. I llavors, si voleu alguna cosa més específic o més concret o una recomanació no tan d'aquestes que surten a les llistes, sinó més personals, sí que he intentat dissenyar la llibreria de tal manera que trobeu els meus top 10 de cada franja d'edat i de cada categoria, no? Des d'un àlbum il·lustrat, doncs les meves 5 apostes, els nadons, els coneixements, els... Bueno, ho tinc com més repartit així i em sembla que està bé que els usuaris sàpiguen això, no? Que a la parada trobaran una cosa i que a la llibreria en trobaran una altra. I que, sobretot, no us espereu l'últim dia. Els descomptes de Sant Jordi són ridículs. Vull dir, si és pel descompte, malament anem, perquè, bàsicament, no es tracta d'això, Sant Jordi. Es tracta que tots tinguem un llibre nou.
Molt bé, doncs ja ho sabeu. Us deixem aquestes primeres propostes per Sant Jordi, però en cas de dubte, no dubteu. Sempre, sempre, sempre pregunteu al vostre llibreter. Mont, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Segur.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza patrocinen aquest espai.
Amb la proximitat de la Diada de Sant Jordi, volem aprofitar la secció de gastronomia per portar-vos alguns llibres, algunes recomanacions sobre aquesta temàtica. Són propostes del Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers. Benvingut, Nacho.
Què tal, Carme, com estàs?
Molt bé. Tu esperant Sant Jordi per ampliar la biblioteca o
Fonamentalment. Exacte.
Bé, jo m'imagino que deus tenir una bona col·lecció, no?, de literatura relacionada amb la gastronomia, llibres per tot, perquè és un bon binomi.
Doncs sí, la veritat és que ja no únicament llibres de receptes, que no sé ni quants en puc tenir de diferents tipologies de cuines i de països i del que vulguis, sinó també molt específics. O sigui, jo, entre d'altres coses, soc un malalt de les barbacoes, no? I de llibres de barbacoa i de com fer cuina amb foc, etcètera, etcètera, pues, em puc tindre 8-10 tranquil·lament.
Anem a la selecció que ens has preparat per aquest Sant Jordi. També és una llista, podríem dir que eclèctica, no? Hi ha una mica de tot. I comencem amb una autora que a mi m'agrada especialment. De fet, el Sant Jordi passat crec que vaig comprar un dels seus llibres. I que torna amb un altre que es diu Cremo, de la Maria Nicolau.
Correcte. Sí, la Maria Nicolau, bueno, ha sigut un fenomen des de fa uns anys. Una persona que era fonamentalment era cuinera i a partir de la seva presència a xarxes pues, ha despuntat, no? I d'aquí pues, que ja està, no sé si aquest és el tercer llibre que presenta. El Cremo realment ja fa temps que està a les llibreries, però bueno, és el crit que talla l'aire, no?, a les cuines quan la cosa crema de debò, no?, una paraula d'urgència, de pell calenta, de foc viu, no?, i, bueno, jo crec que també és una crida a donar i a posicionar la nostra cuina, la cuina catalana, que ara hi ha un gran, gran, gran debat, que jo crec que és un tema que un altre dia en parlarem. Però és parlar d'això, no? De la nostra cuina, d'un país que bull, i ella, pues, ganivet en mà, pues, cuina, observa, pensa, remena, no? I si coneixeu a la Emma Albarcox, com la conec jo de Twitter, sabeu que és una persona, bueno, que és un cul inquiet i que no para, no?
Sí, no para. Sí. Mm. Són llibres molt especials, eh? No us espereu receptes estil clàssic, que no trobareu.
No, per mi no... Per això jo no hi soc. No.
Escolta, una altra de les propostes. No sóc un dels vostres.
Sí, aquest és una biografia de... Bueno, l'autor és el Marc Casanovas, que és un periodista especialitzat en gastronomia. El Marc és un bon amic i una persona molt, molt ben posicionada. Val molt la pena llegir-ho. És de l'editorial Ara Llibres i parla sobre l'Àlex Montiel, no? La vida de l'Àlex Montiel, que sempre ha sigut o va ser un cuiner fora de guió, un restaurant que va cremar molt, molt intensament i molt ràpid, i dintre d'un entorn de la nit barcelonina dels anys 80, 90, etcètera, no? Amb aquest llibre trobem grans testimonis de, pues, com l'Adrià, el Santi Santamaria, que ja no hi és, no? Però també se'n parla d'ell, lògicament, i el Marc Casanova, pues, construeix un retrat molt, molt cru, sense sucre, podríem dir, ni reverències, i de l'infant terrible que realment era l'Àlex, no? O sigui, un llibre molt, molt recomanable, perquè és una època amb la qual hi havia el bulli, hi havia el Santi Santa Maria amb el racó de Can Faves, no? Hi havia un molt, molt bullici, millors restaurants del món, com ara, per sort, pues, també continuem tinguent aquí a casa nostra, però també hi havia aquesta escena més punky, per dir-ho d'alguna manera, molt interessant, molt interessant.
Doncs anem per una altra de les recomanacions, La maldición de una casa de comidas.
El collado.
Quin bon títol, eh?
El collado.
De què va? Què explica?
Mira, El collado és un llibre del Carles Armengol. El Carles és un espècimen, és un tio molt, molt, molt cachondo. Un tio que en sap molt de gastronomia, sap molt de música, sap molt de cultura, sap molt de moltes coses. I el Collado era el bar dels seus pares, era un bar de l'Hospitalet, amb el qual, pues, ell el descriu com a la vivència d'un nen que els seus pares tenien un bar a l'Hospitalet, repeteixo, però que per circumstàncies de la vida, pues, els seus pares van decidir que hi anés al col·legi a la Bona Nova. No? I llavors, doncs, clar, arribava del col·legi i el seu barri no tenia amics, no? Perquè els seus amics del col·le, pues, vivien on vivien. I, bueno, és molt curiós com ell, els seus amics, per dir-ho entre cometes, les seves vivències es centren en les vivències del bar, no? I era un bar, pues, que trobaves de tot. Parlem dels anys 80, no? Un nano de 10, 12 anys... Pues allà trobaves absolutament de tot, no? Des de prostitutes, alcohòlics, borratxos, drogadictes, drogues... O sigui, és un tio que ha tingut una vivència molt, molt, molt bèstia. Té una forma d'escriure també molt, molt directa, molt punky, no? Si abans parlàvem del Marc Casanovas i la història de l'Àlex. Jo crec que és un llibre molt... molt dur, molt cru, però molt, molt simpàtic de llegir. Molt rius molt... Rius molt.
Doncs ja tenim dues històries, no? D'àmbits diferents i explicades de manera també
correcte.
Diferent.
Sí.
Anem per una altra. Cuina catalana obligada?
Sí, per mi el llibre del Xesco Bueno. El que et deia abans, o sigui, ara hi ha el gran debat, no? De la cuina catalana, on la tenim, com la posicionem, perquè diem sí al ramen i no diem sí a l'escudella, no? Entre moltes altres coses, aquests debats que es generen, per mi ja ho hem parlat moltes vegades, però té cabuda tot, no? Però sí que és cert que la nostra cuina l'hem de reivindicar perquè tenim una de les millors cuines del món. Això està clar, per producte, etcètera. I això és el que fa el Xesco, no? És un relat, ens parla de receptes, ens parla d'on venen aquestes receptes mil·lenàries, de producte... Bueno, jo crec que pels amants de la gastronomia és molt, molt interessant.
Aquí, doncs, sí que trobem receptes.
Alguna
recepta.
Sí.
Molt bé, ara anem per una proposta que ja ens vas comentar en el seu moment, el Cinco Tintas, no? Mm-hmm. Parlant del pop.
Correcte, sí. L'editorial Cinco Tintas, bueno, a part de que fan unes edicions i unes tirades i uns llibres que estan maquetats, que són autèntiques obres d'art, jo aquí he recomanat, us recomano dos. En concret, El Pulpo, que ja vam parlar l'altre dia, no? Que, com bé dius, del Jean-Pierre Montanay. El pop és un producte que s'està posant com molt de moda, també, no? Més enllà del pulpo a feira que coneixem tots, i etcètera, etcètera. Però, bueno, és un producte que tenim aquí a les nostres costes, encara que no ho sabem, perquè ho vinculem molt amb la part del Cantàbric, de Galícia, etcètera, etcètera, i també per sort o per desgràcia, del Marroc, també, no? Però aquí també tenim molt de pop i tenim moltes maneres de cuinar-ho, també, no? I jo crec que aquí és... Bueno, també trobem receptes d'una manera diferent i ens porta a descobrir, pues, algo que tenim moltes vegades de davant quan anem a la peixateria i que no ens ho plantegem, no? I no hem sempre una mica allò de sempre, no? Pues que sigui el lluç, que sigui el rap, que sigui el llenguado, el que pot pagar 40 euros al quilo de brun llenguado, però bueno, sí, està bé.
Altres opcions de com fer el pop.
Exacte. El segon de Cinco Tintas és El Sabores d'Itàlia, que és una gran enciclopèdia, és un llibre pels amants de la cuina italiana. Jo sóc un devoto de la cuina italiana. Estic, com sabeu, vinculat al mecànic, entre d'altres projectes de cuina italiana. I ens parla de història, d'on prové la carbonara, per exemple, no? És una salsa que no prové d'Itàlia, sinó que genuïnament podríem dir que ve dels Estats Units, perquè era una salsa que preparaven els soldats quan estaven fent la reconquesta, diguéssim, no? A la Segona Guerra Mundial, quan passaven per Itàlia. Els kits que tenien de supervivència, d'alimentació, eren trossos de bacon i llet en pols i ou, també. Llavors, doncs, amb això... els hi donaven a la gent dels italians i amb això feien una salsa, que era la primera salsa carbonara, no? Sense nata, que quedi clar.
Una altra qüestió polèmica.
Nata. Exacte. Un dia també podem parlar. La següent editorial és Librux. Librux també, una edició brutal de llibres molt, molt interessants. Aquí us he posat un que em sembla molt interessant. Jo tinc hort aquí al costat de Can Rovira, la rotonda aquesta gran, la plaça de l'oli o no sé què, no? Els horts comunitaris, sí, que hi ha aquí dalt, sí. I sóc un amant de l'horticultura i de la permacultura i intento tindre un hort d'autoconsum amb la medida de lo possible. Llavors aquest, bueno, em sembla un llibre molt, molt interessant, no? Com amb ganes fonamentalment, o sigui, al final no fa falta tindre un terreny, sinó que amb uns testos i una mica d'espai a casa, pues podem començar a plantar cosetes, no? I, bueno, és una oda al cultiu i a la cuina de veritat i, bueno, és un llibre que ens convida a embrutar-nos les mans, no? A menjar millor, recuperar el fil amb la terra, no? Jo crec que és algo molt, molt interessant. És un llibre de la Lucy Mora i jo crec que és això, fonamentalment és un manifest a l'autoconsum que ara està, pues, també molt...
Us deixem el títol, per si us ha interessat, sí. Del huerto a los fogones.
Ah, perdona, que no ho havia dit.
No l'havíem introduït, però escolta. Així ja el públic té, doncs, amb aquesta totes les opcions per anar a les paradetes o les llibreries de Sant Jordi. Tens alguna més?
Sí, dos més, perdona.
Vinga.
Faidon és una gran editorial americana que, o sigui, si parlo de Cinco Tintas i de Librux, que són quasi obres d'art, el de Faidon són obres d'art, els seus llibres, és brutal. I aquí destaco dos. Un que parla de la gastronomia xinesa, des d'un altre punt de vista, no? No com la coneixem aquí.
De... No, l'arròs tres delícies.
Exacte, i el rotllito primavera, sinó moltíssimes... Aquí sí que també trobem moltes receptes. Té més de 650 receptes autèntiques de menjar de veritat xinès i val molt, molt la pena perquè al final és... Bueno, el que menja el país més gran del món, no? De la Terra. I crec que és molt, molt interessant, cuina de barri, cuina molt d'ànima, no? Està molt vinculada al menjar xinès amb el culte al cos i el mal cuidado del nostre cos. I per últim, un que és de Varius, també de Faidon, Perdó, aquest és del seu autor, és el Kei Lum, vale? Gastronomia xina es diu, de Faidon. I per últim, la cuchara de plata. La cuchara de plata és com la Bíblia. Som diversos autors, torno a la cuina italiana, però aquest és perquè us feu una idea antigament, actualment entenc que també es deu continuar fent, no? Però és el llibre que les mares regalen a les seves filles o a les seves nores quan es casen. Vale?
Un bon regal, com...
Sí, és la Bíblia. La Bíblia para que mi hijo coma bien, saps? Fonamentalment són això, les sogres a les nores.
Això sí,
no?
Que és un bon llegat.
Bueno, no sé, o una mica masclista també et diria, no? Perquè també li vols regalar al
seu fill. És un llibre que pots regalar tant al fill com a la filla, no?
Aquí estamos, aquí estamos. Però bueno, és això, és una bíblia, són més de 2.000 receptes tradicionals, polides, actualitzades, 400 fotos, el disseny editorial és brutal. Si realment us agrada la gastronomia, us agrada el menjar, us agrada una mica... la història del menjar, bueno, tots aquests llibres us diria que són imprescindibles, són autèntiques obres d'art i val molt, molt, molt la pena.
Nacho, abans de marxar, com que abans de Sant Jordi hem de celebrar la Setmana Santa, potser fora bo que recordem que doncs, hi ha unes qüestions molt típiques, no?
Totalment.
Dins de la gastronomia, sobretot a casa nostra. És l'època de les mones de Pasqua.
Fonamentalment, sí. Venim dels bunyols, no?, de Quaresma, que portem
boníssims
aquestes setmanes amb els bunyols de Quaresma. I ara nosaltres tenim diversos clients que són pastisseries i a Barcelona, i portem ja unes setmanes treballant el tema de, pues això, les tortades, no? Que ningú sap. O sigui, la mona de Pasqua original es diuen cristines, ¿vale? I la cristina és, a vegades suposo que sí que ho heu vist, que és com un pa de pessic o un brioix i que al mig porta un ou dur. No?
Sí.
Vale, això era l'antiga mona de Pasqua que regalava el padrí al fillol. Això es diu Cristina. De fet, ja s'ha recuperat un concurs a la millor Cristina de Catalunya, vale? Artesana. Té molta gràcia. Ara ja estem amb les mones de Pasqua, no? Mones de Pasqua hi ha de tots tipus, però les que hi ha fonamentalment són la de xocolata, la de trufa, la de xocolata i la de mantega. Vale? Aquí, lògicament, les que estan tinguent més èxit pues, són les que estan relacionades amb figuretes de, pues, per una banda, ninos i nines...
De moda.
De moda, fonamentalment. I per una altra banda, la Minya Mal, o sigui, tota pilota de futbol.
El futbolista de moda.
Exactament. O sigui, allà on el posis, la gent s'enamora d'ell i, bueno... fonamentalment la mona Pasqua és, com sabeu, pues és un regal que fa el padrí o la padrina al seu fillol o fillola, i normalment els ous que porta la mona, o tradicionalment els ous de xocolata, que amb el seu dia, com deia, no ous reals, la quantitat d'ous que porta la mona a l'edat.
Correcte.
Exacte. Vale. Bueno, això, compartim i continuem amb les nostres tradicions, no? Amb el pare aquí a Sant Cugat tenim un sortit de pastisseries increïble i que val molt la pena.
Mm-hmm. Mm. Molt bé, Nacho, doncs escolta, ho deixem aquí, que saboreixis i gaudeixis tant de la Setmana Santa com del Sant Jordi.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Aquest bon sabor de boca, avui acabem aquest Faves Comptades. Serà fins demà, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Fins aleshores, acabeu de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza han patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música més propera a tu, a Cugat.cat.
impulsant els desenganys. Junts, viatjant de poble en poble, amb el ritme a cada pas. Segui la buidor, caçant la sort en un instant, capgirant el nostre món. Vull que em sentis ben endins, que no m'escoltis, que em diguis que torni a començar, que mai et cansis del foc d'aquesta nit, ni si noves esperances. Vull que escapar amb tu sigui la meva dansa. Ja vull fer l'amor perduts en una platja, despertar-me entre la lluna i els teus ulls a la matinada. Vull empujar tots els ancestres, cridar més fort, prendre foc, cremar totes les places. Oi, 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 portem l'alegria, portem la calor.
Aquella claridad fue la primera y consejera. Tú y yo, al mar por las laderas. Tú y yo, como volábamos libres por la estratosfera. Tú y yo, y ni siquiera intuíamos la posibilidad de que